nostre enviat especial a Madrid, Artur Ramon, bon dia.
Hola, bon dia.
Com va la ressaca després del partit d'ahir?
Increïble.
Home, guanyat,
fantàstic.
Ja està, Copa
Mira
del Rei.
Mira quina veu que fa, que no l'escoltes.
Ja tenim un títol.
Sí, que vas anar al camp o no?
No, no vaig poder, estava treballant.
Treballant de què?
Fill, en representació, i va anar el meu fill.
Què tens? Què tens de feina per
aquí
a Madrid?
Estic aquí en una fira, sí? Una fira que fem a la Real Acadèmia de San Fernando sobre dibuix, que es diu Gabinete. Que
Gabinete?
Presideixo, més a més, sí.
Caram, i què hi ha? Quins dibuixos hi ha?
Doncs mira, és una fira amb obres sobre paper des del segle XVI fins a l'actualitat, i també hi ha dibuix, hi ha gravat, hi ha llibre, hi ha... És una fira... La segona edició, però és la primera fira que es fa a Espanya d'aquestes característiques, sí.
I on es fa, has dit? A l'acadèmia, què?
De San Fernando, a Madrid.
Caram, sí. Ho apuntem. Mira, ho buscaré, això. En tot cas, avui no parlarem de la Copa del Rei d'ahir del Barça, que va guanyar contra l'Alavés, sinó que parlarem, en aquest cas, dels Reis, de la monarquia, eh?
Els Reis a la pintura.
Sí, una figura, la del rei i de la monarquia. Parlem de l'espanyol, és clar, que no passa pels seus millors moments i que genera reaccions molt contraposades.
Bueno.
Els que la defensen diuen que és necessària, i que los reyes, això ho hem sentit moltes vegades, són
muy
majos
y
campechanos. Muy bien, señor monarca. Els que la detesten argumenten que aquestes estructures doncs són obsoletes i avui dia no tenen cap sentit. En el bàndol dels que la rebutgen hi havia Pepe Rubianes.
Hombre. Tenemos a la familia real estresadísima, pobrecitos míos. Ustedes saben lo que trabajan esa gente. Oh, no paran de currar. Yo soy asustado cada día en la prensa. Esquía aquí, navega ya. Y el rey con ese color moreno, fruto de las olas, picando carreteras. ¿Tú sabes lo que es esa vida en el palacio? ¿Tú sabes lo que es ir en el yate? Aquella brisa del mar que te va dando, te escama la piel, llaguita, cáncer y te mueres. O bajar esquiando una loma. ¿Tú sabes lo que castiga el esqueleto eso? Porque el esqueleto está hecho para este movimiento, ¿no? Claro, tú lo mueves así, asa, él piensa que está follando allí, que está follando. No encuentra falca a su tope si se vuelve espongiforme. Uy, los reyes de las Españas inmortales, Dios mío. ¡Hala! ¡Venga, trabaja aquí! ¡Hala, trabaja allá! Además, si tú estás con el rey, cuando te despides de él, ¿qué coño le dices? Bueno, majestad, que le vaya bien. Si mejor no le puede ir, no mejor.
Igual se cabrea. Qué gran era Pepe Rubianes, ¿eh? Doncs va, que avui parlarem dels reis a la pintura.
Ja vull ser rei. Ser per collons cap de l'estat, teniu tot fet.
I l'Artur Ramon, el nostre crític d'art, ens ha portat tres quadres, en aquest cas, de monarques. Artur, comencem per un primer. En aquest cas, un rei que es veu a cavall. Això és Ticià, eh?
Aquest és un... Els tres quadres estan al Museu del Prado i aquest és un dels quadres més coneguts de Ticià, Carles V a cavall. És un quadre que va pintar a Augsburg. Ticià només va viatjar dues vegades fora d'Itàlia i les dues va ser per Augsburg, on hi havia la cort i on va pintar alguns quadres pel rei, per Carles V, i aquest és el més conegut.
És un rei que apareix sol davant, en aquest cas, de com d'un temps fosc, no? Que s'acosta una tempesta,
sí, una tempesta, dalt
d'un cavall...
Preciós.
Surt un bosc.
Amb una llança a la mà, també,
sí.
Eh? Sí, surt d'un bosc, no? Sembla que surti com d'un bosc.
Sí, és una figura que a mi m'agrada moltíssim perquè té una iconografia molt curiosa, que va des del model que el crea Dürer, que és aquest del Miles Christi, és a dir, que té una tradició cristiana, erasmiana, que després passa per Marc Aureli, i que acaba amb que és la imatge del soberano. Us en recordeu del brandy soberano?
Del conyac?
Cosa de hombres,
ah,
o conyac.
Ah, sí, i tant.
Doncs la imatge és aquest quadre.
És aquest. Ah, sí?
L'etiqueta del soberano és aquest
quadre. Home, què dius ara?
Carles V a cavall?
Carles V a cavall. Per tant, es va popularitzar d'una manera extraordinària, però va tenir una història encara més interessant, aquest quadre. Aquest quadre, quan Ticià el pinta, li donen tanta pressa que el posa a intentar secar el sol, i el quadre cau.
Oh.
I el quadre es fa molt malbé. Té tota la part de la part inferior esquerra, està molt, molt malmesa per culpa d'això. Però no només li va passar això, sinó que el quadre després va estar a l'Alcàsser, al Saló dels Miralls, i en l'incendi del 1734 també va patir moltíssim.
Caram, o sigui, és un quadre maltractat per la història.
És un quadre molt maltractat, perquè finalment, durant la Guerra Civil, el van traslladar a Ginebra i també va patir. Per tant, és un quadre que l'última restauració, que és del 2000-2001...
Però com es restaura un quadre que s'ha anat cremant?
Un quadre amb malastrugança, eh?
És un quadre que ha tingut una vida pobra molt desgraciada. Des del moment que el pinta cau i ja es fa malbé, fins que durant la Guerra Civil el porten a Ginebra. i també mal embalat i per tant, però la majoria dels quadres han patit. Nosaltres els veiem restaurats, els veiem que sembla que estiguin bé, però si passéssim una làmpara d'infrarojos, que és com es veu una mica les entranyes dels quadres, ens n'adonaríem que molts estan en estats bastant deplorables.
Mira, un oient ens fa arribar la fotografia del Brandi Carlos I, eh? Sí. I es veu, sí, en aquest cas el cavall que deies, eh?
Exacte.
Que és Carles V. Carles V era Carles V.
Sí, senyor.
Vaig a confessar que vaig estar al Museu del Prado amb l'Artur Ramon.
Confessa.
Sí, perquè vam venir aquí a Madrid a gravar el Quatre Gats amb José Bueno, que vam emetre ahir, i també l'entrevista amb Ferran Mascarell, pendents de la Copa del Rei, etc. I vam tenir l'ocasió de passejar amb tu. Vam veure tres cosetes curtetes, eh? Perquè
I vam veure
temps.
Aquest quadre.
Vam veure aquest quadre, sí.
Escolta, i si ens fixem en el rostre del rei, i veiem que té la mandíbula lleugerament sobresortida, no?
Però no vols dir que això era de l'època, una mica, que tenien...
No sé. Ho pintaven així, era realment així, Carles I?
Era bastant realista, és a dir, Ticià és un pintor que coneixia molt bé el rei i que en aquest retrat el vol representar com el cap de l'exèrcit, i és un retrat de tipus àulic impressionant. Jo crec que era bastant així, tenen aquestes deformacions que en el temps els vas veient i veritablement massa graciats no ho han sigut.
D'aquests quadres que estem comentant amb l'Artur Ramon els podeu trobar a través del Twitter, @elsuplement. Anem al segon, estem repassant figures de reis a la pintura. Home, aquest segon és conegut, és Felip II, aquest, no?
Aquest és Felip II, és un rei que m'agrada molt a mi, aquest.
Per què?
Perquè tenia una col·lecció de relicaris impressionant.
Només per això.
Sí, i també perquè era un amant del Bosco, de Ticià. Era un rei que li agradava l'art i li agradaven les coses curioses.
Té un cap gros, pel que veig. Té molt de front, aquest rei.
Sí, té un front increïble. I després, fixa't quin barret que porta, que sembla els bolsos aquells d'estracar que duien les iaies.
Sí, és una mica la policia anglesa, eh?
Sí.
Un bobby.
Sí, exacte. Veiem un vestit negre, també, molt elegant. Fins i tot a l'esquerra veiem un rosari, eh?
Sí, aquí ha canviat, ja la manera de representar-lo ja no és un militar, sinó que és l'auctoritas regia, és a dir, és el primer funcionari del regne, és el primer cortesà, i així el pinta aquesta pintora, Sofonisba Anguissola, una de les poques dones...
Una dona?
Pintora, sí, per això també l'he volgut portar, perquè així sé que la Mercè estarà contenta.
Així m'agrada. I la Sofonisba d'on arriba?
Ella és italiana, arriba a la cort i és la dama d'Isabel de Valois, la tercera esposa de Felip II.
Segundo.
I llavors va fer aquest quadre, que és molt curiós perquè aquest quadre el pinta el 1559 i després el 1573 el torna a pintar.
El repinta?
Pinta a sobre, sí. Per ajustar-lo a un retrat, per fer parella amb un retrat de la quarta esposa de Felip II. Això és el que passa quan et cases tantes vegades. Que era Anna d'Àustria.
Sofonisba, es diu?
Sí.
Sofonisba.
Sofonisba Anguissola. Quan vam parlar de les dones pintores...
Es van quedar a gust els pares,
sí,
eh?
Sí. Quan vam parlar de les dones pintores, vam parlar d'aquesta dona.
I el penjoll que porta? Què significa?
És un penjoll o és un brodat? És com un collal.
Mira, porta un penjoll i porta, a més, aquest rosari que en el 1573 hi havia la festa del rosari perquè així van commemorar la victòria a Lepant. I, per tant, en el fons, tant el rosari com el penjoll representen una mica la fe cristiana que ha de tenir tot monarca, que ha de portar tot a... I a més, fa molt bonic el contrast entre el daurat i el negre de les peces.
S'ha de ser per cincogema, no?
Sí, no, és un quadre. També vam passar ahir, no sé si el vas veure, vam passar molt, molt...
Aquest no m'hi vaig fixar. Mira que aquest m'hi has fixat en la cara, eh? La cara és maca.
Quan anàvem a veure el Bosco, vam passar per davant i veritablement aquestes sedes negres és interessant. M'agrada molt. A mi aquest rei, estic pendent de llegir-me una biografia, però de quasi 2.000 pàgines,
ja
sobre Felip II.
Tu pots fer-ho, Artur,
aquest estiu,
això.
Aquest estiu
2.000 pàgines, sobre aquest rei, eh?
Sobre aquest
Felip
rei,
II, Sofonisba Anguissola, 1573. Anem a pel tercer quadre. King Creole. There's a man in New Orleans, he's a rock and roll, he's a guitar man, the
great big soul. He lays down a beat like a ton of cola. He goes by the name of King Creole. You know he's gone, 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 jumping like catfish on a pole.
Sona un dels reis Elvis Presley per il·lustrar aquest tercer rei que avui...
Maco, eh?
És maco. No és una reina, eh?
No, és un quadre magnífic.
Segur que no és una reina.
I ell és guapo.
Escolta, molt, molt guapo.
Eh? Aniríem a prendre una cervesa, eh?
Hola, guapo. És una mica... Això és Velázquez, no?
Aquest és un dels quadres més importants de Velázquez. És Felip IV. Aquí el veiem com si... És molt bonic perquè és com si ens estigués a punt de rebre per una audiència reial, eh? Està molt a prop de l'espectador. Fixa't que Velázquez intenta buscar aquesta proximitat amb l'espectador. Aquí el rei tenia 20 anys, és una imatge molt austera i, a més, a l'inici del seu regnat estava marcat per aquesta, donar aquesta idea de reformista, d'austeritat.
Què porta a la mà? Porta com un paper,
a la mà,
no?
Porta una carta.
Una carta.
Una carta. Una carta que li acaben de donar i que, a més, Velázquez aconsegueix aquest joc tan bonic entre el blanc de la carta, el fons del vestit negre, la seda negra i aquestes mans extraordinàries. Ahir vam poder disfrutar de tota aquesta sala del Prado, on la peça clau són les menines, però després... tota aquesta sèrie de retrats de Velázquez.
Crida l'atenció l'austeritat, eh? Perquè en parlar de reis i monarques sempre ho associem doncs, a la, no? Al luxe, a imatges molt recarregades, i aquí, en aquest sentit, no,
sí, és auster,
no hi ha res.
La indumentària és com si vingués amb un abric de...
Sí, però això és provocat, eh? Forma
del
part
mercat de vell.
Sí. Exacte, forma part del màrqueting de l'època. El 1628 volen donar aquesta imatge que el país doncs, necessita aquestes reformes d'austeritat, no hi ha quadres, és una sala on només hi ha aquesta petita taula amb un vellut negre i
fins
un,
i tot no veig
un barret.
Ni cap joia, eh? No es veu res aquí.
Una petita joieta, que segurament és la mateixa de Felip II, que deuria heredar, que la porta aquí una mica a l'alçar el ventre, diguem-ho així, no? Mm. Però aquí hi ha una cosa que en la imatge crec que es veu bastant, però en l'original encara molt més, que hi ha un penediment de Velázquez. És a dir, aquesta capa, fixeu-vos que aquesta capa havia de ser molt més gran. Es veu en el dibuix, inclús en la imatge. Es veu. Per què? Perquè Velázquez treballava molt la seva manera de fer era com un work in progress. I per tant,
sí que es veu com, com si fos el llapis.
És com una ombra?
Eh? Sí.
Doncs aquesta ombra és que primer era més gran i després la va tapar. La va tapar amb el fons. Per què? Per donar-li doncs, aquesta silueta una miqueta més apretada dins del quadre. I això ho feia molt Velázquez, perquè treballava poc amb dibuix i treballava molt amb aquesta idea del naturalisme d'anar treballant a base, anar construint la pintura a base d'anar a través de capes.
Però això es veia així a l'època o amb el temps s'ha anat veient?
No, això a l'època no es veia així.
Clar,
però els vernissos es van integrant i i va sortint aquests apenediments.
I per tant hi ha una altra lectura, clar.
Clar, és interessant. Sí,
a mi m'agrada molt el terme tècnic en italià, que és pentimento, en singular, pentimenti, en plural. I la pintura n'està plena de pentimenti. I un joc molt bonic és descobrir-los. Jo ho faig sovint. M'agrada molt veure aquestes coses de... Però llavors t'has d'apropar molt i has de mirar molt.
Quan restauren un quadre, no haurien de tapar-ho, això? De deixar-ho com estava original?
És millor que no, perquè si ho tapes, el que estàs és repintant el fons. El millor que has de fer és restaurar el menys possible.
Ja, però clar, a vegades, en segons quin estat, no? És
sí, però això, per exemple, no fa cap nosa veure-ho així, perquè forma part del procés de construcció a l'obra.
O de deconstrucció, fins i tot, no?
O de deconstrucció, és a dir, el procés exacte de com Velázquez treballava. Això és molt interessant. I els restauradors, no ara, perquè avui hi ha tècniques reversibles, i ha millorat molt la restauració, hi ha molt bons restauradors, però antigament sí que hi havia gent molt maldestra que millorava l'obra. El restaurador no ha de millorar-la, ha de reintegrar-la i ha de buscar una mica...
O sigui, hi ha dues visions sobre el tema, sobre la cosa. És a dir, hi ha gent que pensa que el restaurador el que ha de fer és intentar posar-hi el seu gra de sorra i l'altre el que hem de fer és no tocar-ho. No?
Clar, hi ha la diguéssim...
Això passa amb la llengua, passa amb la cultura
i
passa amb els aspectes.
La tendència antiga era millorar l'obra, i la tendència diguéssim contemporània o actual és fer la mínima intervenció possible. Per tant, deixar l'obra al màxim com era, i encara que hi hagin aquests apenediments no passa res. Aquí no molesten gens, per res.
És el mateix que passa amb la, amb la traducció,
sí, de Shakespeare,
no?
Per exemple, no? De grans clàssics que dius, el que hem de fer és adaptar-ho al llenguatge actual o no.
Sí.
Però en aquest cas és una versió.
És una versió sola.
Sí, totalment.
És el document autèntic. Digues, digues.
Te'n recordes davant de les Menines que vam parlar de l'aire de Velázquez, no? De la possibilitat d'aquesta capacitat de construir un espai pictòric i alhora un espai mental. I això ho fa, perquè és que és un monstre, és un dels pintors més importants de tota la història de la pintura. Uh-huh. És, a mesura que el vas entrant en ell, jo aquests dies l'estic veient molt aquí, cada vegada t'agrada més. I cada vegada coneixes coses noves.
Trobo, Artur, que hauríem de parlar de les reines, eh?
Sí, perquè no ho fem la setmana que ve, parlant de reines.
Fantàstic,
sí?
Fantàstic. Les reines m'agraden més que els reis.
Veus?
Això també, a mi també.
A mi també.
Tenim un premi, per cert, pels oients que són fans d'aquesta secció, que n'hi ha moltíssims. Avui tenim un premi.
Sí, 5 entrades dobles per anar a la Fundació Antoni Tàpies als que ens segueixin a partir d'ara a través del Twitter.
Arroba el suplement. Si ens seguiu a partir d'ara, 5 entrades dobles sortejarem al final del programa per anar a la Fundació Antoni Tàpies, en aquest cas per remenar i perquè també gaudiu d'un autor que és ben nostre. Artur, fins la setmana que ve. Farem reines, eh?
Reines, la setmana que ve.
Molt bé,
una abraçada.
Bona estada per Madrid. Vinga, bones canyes. Adéu.
Adéu.